Hi ha moltes obres de ficció que sempre tracten d'aquelles persones que es troben en el lloc on no estava previst que hi fossin.
Sí.
Per exemple, tenim fins i tot cançons, no? Un home llop americà a Londres, o un yanqui a la cort del rei Artur. I avui en tenim un altre que diu un guàrdia civil a la selva. No ens referim a Caçà de la Selva ni a Santa Coloma de Farners, sinó a la selva de veritat, a la selva equatorial, concretament de Guinea. I pensem, deu ser una novel·la. No, senyors. Coneixem el seu autor, és el senyor Gustau Nerín, és antropòleg especialitzat en el colonialisme espanyol a l'Àfrica, és autor d'aquest llibre, Un guàrdia civil a la selva, on parla, evidentment, d'un guàrdia civil que es diu Ayala, però sobretot també de l'actitud del colonialisme espanyol en aquesta migrada i petita colònia que tenim allà al Golf de Guinea. El llibre ha estat publicat per La Campana. Gustau Nerín, benvingut.
Gràcies.
Bé, un guàrdia civil a la selva, un guàrdia civil i més d'un, no? Perquè per portar endavant una aventura colonial com aquesta es necessitava un cert destacament, no?
No, de fet eren molt pocs. De fet, de guàrdies civils en aquell període a la selva de Guinea, a la selva equatorial, eren potser una dotzena, 20 individus, que s'havien de renovar sovint perquè tenien bastanta facilitat en morir. Morir bàsicament de malalties, eh? No, els guineans no en van matar cap.
Però també tenien facilitat de matar, no?
La facilitat de matar la tenia encara molt més aguda. Sí. Els resultava extremadament fàcil.
Anem a aquest personatge, Julián Ayala Larrazábal, és el tal guàrdia civil al que refereix el títol del seu llibre. Parlem primer de l'home i després anem a parlar del territori. Qui és aquest home?
Ayala diríem que és el darrer de la saga dels conqueridors espanyols dels Pizarro i dels Cortés. Mm. És un individu que als anys 20 va estar en un territori pràcticament inexplorat, que era la zona continental de la Guinea espanyola, la Guinea continental espanyola, i va ser l'encarregat de doblegar una sèrie de pobles que fins aquell moment van ser lliures. Uns pobles que fins a l'any 1920 encara no estaven sotmesos a la colonització.
Què hi feien els espanyols precisament allà? Perquè mira que és estrany, eh? Perquè que fossin aquí al Sàhara, hi havia aquelles mines de Bucrà, més o menys hi havia una certa tradició africanista de l'exèrcit espanyol, hi havien hagut les guerres d'Àfrica, però a Guinea...
Guinea, la presència espanyola a Guinea remunta al segle XVIII. En realitat, els espanyols van fer un pacte amb els portuguesos el 1778, pels que els portuguesos els van donar dues illetes de la costa africana, la illa de Fernando Po, l'actual Bioko, i una illa molt petita, que és en Nobon, i eren unes illes que Espanya havia pensat tenir com a possessió per la tracta d'esclaus. En realitat, mai va arribar-hi a haver-hi negrers a la Guinea espanyola, almenys no van haver-hi negrers espanyols en aquell territori, i al cap d'uns anys, aprofitant aquests tractats que ja estan signats, va començar a haver-hi una petita presència comercial d'explotació de cacau, d'explotació de fusta, que es va anar incrementant. La presència a les illes va fomentar una petita presència al continent que el 1900 es va consolidar amb un tractat en França, pel qual un territori de 24.000 quilòmetres quadrats, és a dir, parlaríem d'unes tres províncies catalanes aproximadament, va passar a mans d'Espanya.
El comerç d'esclaus es feia normalment des d'algunes potències europees a partir del que deien aquest viatge triangular. Sortien d'Europa, anaven a les costes de l'Àfrica, carregaven amb esclaus, els deixaven a les noves colònies i d'allà s'enduien les collites, l'or, el que fos, per tornar una altra vegada a la metròpoli i anar fent. Però sí que hi ha algun negrer espanyol, potser no gaires, però n'hi ha algun. Actuaven aquí a Guinea o ho feien...
No, va haver-hi bastants negrers espanyols, però els negrers espanyols sobretot van estar a la zona de Gallines, alguns a la zona de Nigèria, altres a la zona de Libèria i Sierra Leona. Mm-hmm. Però la zona estrictament de Guinea sembla ser que a part d'un parell de mallorquins o menorquins que van estar allà, el comerç d'esclaus va ser molt breu i d'una inventar-se escassa.
Aleshores tenim Ayala, que arriba no per conquerir una cosa que estava conquerida des de feia temps, Fernando Po i Annobón, sinó per anar directament al continent. No? És a dir, anem a saltar de Fernando Po, Bioko actualment, al continent, allò que quan anàvem a l'escola els que ja teníem una certa edat li dèiem Rio Muni.
Exacte. Allà l'arriba el Rio Muni quan ja fa 20 anys que el territori s'ha transferit a Espanya, fa 20 anys que oficialment és territori espanyol, però en realitat la presència espanyola només arriba a la línia de costa i a algun post militar avançat. Allà és el responsable d'extendre tota la influència espanyola sobre un territori que no vol ser sotmès a la sobirania espanyola i que es resisteix profundament. Bé, ell arriba allà, en realitat l'envien pràcticament sol, no només no té ajudants, sinó no té recursos, no té ni comunicacions, ni té armes, ni té res, i la forma que utilitzarà per conquerir tot aquest territori bàsicament seran els treballs forçats.
Ara, els treballs forçats, si la gent no es deixa forçar, no hi ha treball que valgui, no? I com s'ho fa per persuadir un poble que de sobte veu un home blanc per primera vegada i a treballar?
Bé, ell treballarà, per una banda, amb un cos que és la Guàrdia Colonial, que està formada per gent que no és del territori. La majoria dels seus guàrdies són senegalesos, liberians, d'altres territoris africans i de territoris inclús molt llunyans, és a dir, són mercenaris, i el que hi farà serà un esclat de violència espectacular contra els primers fans que es rebel·lin, de tal forma que tota la població del territori sàpiga el que els hi espera en cas de que sublevin. Els primers que subleven és un petit clan, que són els Osumu, que podien ser uns 3.000, 4.000 individus, es subleven, maten un guàrdia colonial negre i des del govern colonial s'autoritza a la caça de l'Osumu. Es donen ordres de donar un escarment espectacular. Allà ho fa molt bé. Fa molt bé des del punt de vista del govern colonial. Organitza un autèntic genocidi, amb el que moriran centenars i centenars d'Osumu i moriran criatures, moriran vells, moriran parents d'Osumu, fins al punt de que els pocs que sobreviuen, sobreviuen o perquè marxen a més d'un centenar de quilòmetres, o perquè renuncien a la seva identitat, es canvien de nom i es fan passar per un altre clan fang, que són els Isàkura.
I que per un fang que perdre el seu clan, ho poses al llibre, és fatal, és com quedar-se sense família.
És la pitjor maledicció, perquè el sentit d'identitat fang, inclús la religió tradicional del fang, no tenia cap sentit de transcendència de vida al futur, sinó que tot el futur es centrava en que els teus descendents estiguessin bé i fossin poderosos i tinguessin riquesa, una cultura molt semblant a la de l'Antic Testament, no?
Petita coseta només per situar la cosa abans que el Joan Uller pregunti. Estem parlant ara de 100 quilòmetres. Ja sabem que és petit comparativament respecte a altres estats de l'Àfrica, però Àfrica és molt gran. De què estem parlant quan parlem de Rio Muni?
Rio Muni és un territori que té, per dir-ho d'alguna forma, té un 100... és un rectangle, un rectangle que tindria un 130 per 200 quilòmetres, aproximadament.
Sí, una coseta més petita que Catalunya.
Més petita que Catalunya.
Aquest és en Joan Uller, que està mentrestant aquí...
No tenim nom.
Prenent... Ai, no, no tenim. A mi abans m'ha dit el comandant m'ha dit el meu nom, Doncs se li ha escapat,
Molt bé. Direm que l'únic nom que tenim aquí és el senyor Nerín. Aquest senyor que l'entrevistava fins ara ha dit què feien els espanyols allà a Guinea, però jo em demano què fas tu, un català, a Guinea actualment. Tu vius allà, oi?
Jo estic instal·lat a Guinea, de fet, temporalment des de fa molts anys, des de fa 15-16 anys estic vinculat a Guinea, hi ha hagut algunes temporades que he donat classes a la universitat d'allà, i en aquest moment tinc una beca d'investigació, una misèrrima beca, ja se sap que els becaris mai han estat excessivament tractats, però que em permet estar investigant a Guinea durant 2 anys.
Guinea que està més a prop de la idea d'Europa o d'Àfrica?
No, Guinea és un territori profundament africà, entre altres coses perquè la colonització comença l'any 26 i s'acaba l'any 68. En realitat estan 42 anys exclusivament colonitzats, per tant és una colonització breu i que no arriba a destruir ni els motius familiars, ni les estructures socials, ni les estructures de pensament tradicionals, però curiosament bé, té una influència espanyola molt forta, i no només espanyola sinó franquista, molt marcada, de la qual encara en queden influències.
Tenen estàtues de Franco per allà?
No, però les casernes de l'exèrcit posa sobre Todo por la Patria.
Aquí a Barcelona saps que tenim una plaça i un
de l'exèrcit, no l'exèrcit colonial, de l'exèrcit guineà.
De l'exèrcit guineà. El nou exèrcit guineà.
Es van contagiar.
Sí, sí.
Tu saps que Barcelona té una plaça i un monument dedicats a un comerciant d'esclaus?
Sí, sí, sí.
Com es diu aquest senyor?
El Sant Antonio López.
Per què m'han retirat tots els símbols franquistes i no obstant està tan campant aquell senyor al costat de Correus?
Home, jo crec que és realment una vergonya, i una vergonya, de més, que té una placa absolutament elogiosa. De fet, va ser un individu molt hàbil en rentar-se la cara i en fer moltes relacions.
Va ser
esponsor
de la cultura catalana.
Sí, sí, va fer moltes relacions.
Va esponsoritzar l'Atlàntida, el poema de Verdaguer.
Sí, sí, i va ser, de més, va ser algú que va tenir molts negocis a Guinea. Després de dedicar-se als negocis del tracte d'esclaus, a Guinea no es va fer tracte d'esclaus, però van ser dels primers en explotar el cacau, van ser els que van tenir la línia marítima que connectava amb Guinea. Aleshores, el primer impuls comercial de Guinea venia a través de la família
El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català. També vam colonitzar Cuba o era una cosa diferent, això?
A Guinea hi van arribar catalans.
No, parlo de Cuba.
De Cuba?
Sí, posa la comparació entre Cuba i Guinea.
Tots els nostres avis van anar a Cuba, però sembla que allà no vam colonitzar res, oi?
Home, de fet, la dimensió és absolutament diferent. És a dir, Cuba és una colònia de poblament on arriben grans masses de població blanca, on s'imposen els criteris de la població blanca. Guinea és tot un altre tipus de colonització. És una colonització on la minoria blanca és molt petita, on hi ha una població autòctona que té les seves regles, té les seves normes. Per tant, les pautes de colonització són absolutament diferents.
Tu ets especialista en colonització. Estem a Europa colonitzats pels Estats Units? Culturalment, encara que sigui, o econòmicament?
Jo crec que quan estàs en un país africà realment colonitzat te n'adones que encara no estem tan colonitzats, o com a mínim molt menys. Si un ha passejat alguna vegada per Gabon i ha vist l'exèrcit francès passejant-se amb calça curta desfilant pel mig de les ciutats i amb els seus avions passant a la velocitat del so sobre la ciutat, doncs te n'adones del que és un país neocolonitzat. Quan tu has anat amb un ministeri gabonès i has vist que el que decideix, el que es fa i el que no es fa, és un senyor coronel de l'exèrcit francès, que és l'assessor, però és qui talla el bacallà, te n'adones del que és un neocolonialisme real absolut. Evidentment, nosaltres estem influenciats.
No colonitzats.
Però no estem colonitzats al mateix nivell. Almenys tenim eines de reacció.
Què és l'antropologia? Explica'ns un 15 segons, per qui no ho sàpiga.
Bé, per mi l'antropologia és la sociologia comparada. La comparada en el sentit de que és veure els altres pobles del seu propi punt de vista i a través d'aquí inclús mirar-se un mateix des d'una altra òptica, mirar-se un mateix des de fora.
Etimològicament seria l'estudi de l'home.
Sí, però de fet d'antropologia hi ha una antropologia filosòfica, hi ha una antropologia social, una antropologia cultural, una antropologia forense.
Sabem que l'home ha millorat en qualitat de vida, en longevitat, a través dels anys i dels segles. Com a persones hem millorat l'espècie humana?
No, en absolut.
No?
En absolut.
I de què ha servit, doncs, l'educació i tot això?
Mai he cregut. Cada educació serveix per una societat determinada. Ens dona una educació que serveix pel model de societat que volem. Si tenim un altre model de societat, tindrem un altre model d'educació. L'educació jo no crec que millori amb el temps. S'adequa a les necessitats del temps.
L'home és un lloc per l'home?
L'home és un lloc per l'home, mentre el deixen ser.
I com es fa per no ser-ho?
Cal un control social. I com el control social sigui més democràtic, menys jo observo l'home.
És a dir, que els polítics, la gent que controlen socialment, són millor que la població?
No.
Si algú tria...
No.
Si algú jutja, deu ser millor que els jutjats.
No, el que pot ser millor són els mecanismes de control de tot això.
D'on ve el bé i el mal, per acabar?
El bé i el mal? Jo crec que el mal ve de dins de tots nosaltres. I en aquest sentit, quan acabo d'escriure un llibre sobre el mal, i aquest individu allà és pels fangs, és l'encarnació del mal, ens adonem de, jo que deia en Arendt, no?, de la banalitat del mal. Aquest individu que és tan... És un criminal que es dedica a la tracta d'esclaus, es dedica, és un individu corrupte, és un individu genocida, i en canvi després és algú que juga al tennis, juga al bridge, fa favors als veïns i té una intensa vida social. Mm-hmm. En aquest sentit, el mal, aquest individu el que ens demostra és que el mal el portem a dintre, i en qualsevol de nosaltres pot sortir un monstre.
El criminal neix, no es fa.
El criminal tenim a dintre i en el moment que surten les circumstàncies podem arribar-hi.
Aquest senyor que no té nom, el senyor
Gustau Nerín. Gustau Nerín, que ens ha portat un guàrdia civil a la selva, és aquest tal Ayala del que estem parlant, per si algú s'ha incorporat recentment a la conversa. Clar, en aquest moment ens està escoltant molta gent, alguns d'ells que se'n van fora de cap de setmana o altres que estan fent el sopar. Ens ha trucat també una persona que segur que ens està escoltant. Es diu Joaquim Alegre, no sé si el coneix. Però Joaquim Alegre és un oient del programa. I al saber que avui ens acompanya el senyor Nerín, ens ha fet una pregunta. Així que allò que abans es deia un disc sol·licitat, doncs ens ha demanat que li preguntéssim un parell de qüestions sobre la Guinea Equatorial. En primer lloc, sobre la difícil i oblidada situació de l'illa d'en Nobón, que acaba d'explicar-nos, on tot sembla indicar que hi ha una estratègia per convertir-la en un abocador de residus tòxics industrials que afecta de forma importantíssima la població de l'illa, que per cert va minvant. És cert això que ens pot dir de l'illa d'en Nobón, que està al sud-est, com si diguéssim, no?, de Bioko?
Sí, l'illa de Nobón és una illa que està perduda a l'Atlàntic, està molt lluny de Guinea, està molt més propera a l'estat de Sao Tomé i Príncipe, i a l'illa de Santa Helena, a l'illa anglesa de Santa Helena, que no pas als la resta de territoris de Guinea. És una illa que està ben deixada a la mà de Déu, és una illa molt petita, amb 2.000 habitants, amb un territori molt petit, són 14 quilòmetres quadrats, el qual el que es pot produir és molt poc, i el que pot aportar amb una economia global és molt poc. Per tant, és una illa que està molt deixada, és una illa amb problemes greus de comunicació, i el problema greu de Nobon, en un moment determinat van haver-hi bocaments, o sembla que hi van haver-hi, perquè és molt difícil aconseguir les proves, però sembla que en van haver-hi. En aquest moment, a Nobon intenten convertir-lo en una mena de centre turístic, que jo crec que té molt poc futur, però és una petita illa, per exemple, s'ha asfaltat tota l'illa, és una illa molt petita, amb quatre carrers, doncs tot s'ha asfaltat, s'ha construït un macroaeroport, es vol construir una sèrie d'instal·lacions, un gran hotel. El que es pretén ara fer a Nobon és una mena de club mediterraner a Guinea Equatorial.
I hi ha petroli per allà?
A Guinea hi ha moltíssim petroli.
O sigui que en aquest sentit és una cosa que està cobejada per totes les potències petrolieres, no?
El creixement de Guinea ha sigut espectacular. Pensem que alguns anys el producte interior brut ha pujat un 45% en un sol any, i els anys següents un 27%, un 13%. Per tant, el creixement ha sigut absolutament espectacular. Està produint, després de Kuwait, és el país que produeix més petroli per habitant. Estan ara a la producció d'un barril de petroli per habitant. És un país molt petit, amb una producció molt alta i amb unes dinàmiques econòmiques absolutament boges. Té una gran immigració d'altres països africans, hi ha una gran afluència d'empreses europees, i és un país que ha patit un canvi espectacular, no?
Aquest increment del producte interior brut el que ens recorda és allò que és l'estadística, que diu cada persona té dret, de dues persones, a menjar mig pollastre cadascú, però en realitat n'hi ha un que es menja tot el pollastre i l'altre no en menja cap. Està ben repartit aquest increment del producte interior brut? És dir, es nota això pel carrer?
No, realment, a més, el sector petrolier és un sector que no repercuteix sobre el país, perquè és un sector molt tecnificat, i és un dels països amb menys tecnologia, inclús amb menys formació de la seva població, formació professional. Per tant, van a part dels ingressos del petroli, directament van a parar fora. I els que van a parar a dintre, doncs, van a parar de forma molt desigual i ni tan sols tenen un efecte multiplicador sobre l'economia local. El sector petrolier és un sector absolutament separat de la resta de l'economia, i hi ha greus problemes per aprofitar aquest diner per alguna cosa positiva. Hi ha molta despesa, hi ha gent que s'ha enriquit molt, però el conjunt de la població no acaba de veure què està passant amb aquest petroli.
Tots els països europeus que s'han dedicat en el seu passat a les colònies, ha arribat un moment en què han tingut que procedir a la descolonització. Països que, caram, com Portugal, per exemple, ja no parlem d'Holanda i d'altres. El paisatge urbà de l'antiga metròpoli està, doncs, esquitxat d'aquests personatges, és a dir, de persones de races diferents que venen de les antigues colònies. No passa això a Espanya. Què és el que passa? Ja sabem que Espanya no era una potència colonial, que és diferent tenir Moçambic, Angola, Cap Verd, que no pas tenir això de Guinea, però el fet és que no hi ha hagut una repatriació o una assimilació per part de la metròpoli d'una antiga colònia com era Guinea.
No, de fet, és una qüestió senzillament de proporció. És a dir, Guinea és un país que en el moment de la independència tenia al voltant de 250.000 habitants.
Clar.
Amb una metròpoli molt més gran, per tant, sí que en van arribar de guineans, però era una població absolutament dispersa. Justament en el moment de la independència hi ha molts guineans que estan estudiant a Espanya, perquè Espanya reacciona molt tard i comença a donar estudis i beques als guineans molt tard, i bona part d'ells es queden aquí. I bona part d'ells estan entre nosaltres. I més o menys, quan hi pensem, tots nosaltres coneixem, doncs, un advocat, un metge, un funcionari que és guineà. Però, clar, no hi ha aquesta presència massiva, perquè la proporció era molt, molt, molt escassa. De fet, en van venir, però en van venir ben pocs.
Oficialment, Guinea és una democràcia constitucional, però en realitat és una dictadura unipartidista, no?
Sí, sí. De fet, és un règim amb el que els funcionaris han de portar el partit únic, per exemple. Evidentment, a partir d'aquí, tot l'aparell electoral, doncs, és un muntatge.
La possibilitat de que sorgeixi una oposició organitzada a Teodoro Obiang existeix? Impossible. Què vol dir? Que no és possible?
Bé, hi ha dificultats.
Vale. La dificultat lògica d'una situació com aquesta. Aquests opositors a Obiang són coses que queden ara en aquest sentit, però tornem a la el Guàrdia Civil i el llibre, com deien aquell famós escriptor, jo he venit aquí a hablar de mi libro, anem a parlar del llibre i de les coses passades. El Guàrdia Civil aquest a la selva, quina és la seva vida? Com acaba? I acaba amb un balneari, acaba ric, acaba casant-se amb la princesa?
Bé, té una vida, un final ben curiós, perquè aquest individu, a l'any 36, quan hi ha la sublevació dels militars franquistes, es torna republicà. Es suma a la república, cap d'un temps no ho veu clar, se'n va a l'exili, es queda a Camerún, quan els franquistes arriben a prendre possessió de Guinea, ell intenta tornar a Guinea, sobretot perquè li han confiscat les propietats, ell vol que li retornin, inclús s'ofereix per anar a lluitar a la legió al costat de Franco com un simple legionari, no hi va, tot sigui dit. I durant molt temps ell es represalia com a republicà, li confisquen les propietats, li posen una gran multa i ell es queda a Camerún intentant negociar el retorn de les seves propietats. De fet, allà la tindrà molts problemes legals, al final, els últims mesos de la seva vida, torna a Espanya i mor a Barcelona.
Ah, mira.
Mor en una clínica al carrer Galileu.
Hi ha una frase que surt aquí dintre referint-se a allò que deia el Joan Oller del bé i el mal. La idea del mal la defineixen els Fang dient és com si haguessis matat un blanc. Això és una cosa que sembla que està impregnant l'actitud, el sistema de valors del Fang.
No, la idea de és com si haguessis matat un blanc no és tant el mal com l'excés. Una cosa absolutament perillosa, absolutament desbordant, no perquè sigui dolenta, sinó perquè és perillosa.
Bueno, ho sabem per aquesta...
És a dir,
aquest genocidi que va...
La idea d'ells és que matar un blanc pot... no és que sigui una acció dolenta en si, no, la idea no és que sigui dolent, sinó la idea és que matar un blanc pot desembocar en una barbaritat absoluta. Quan passa alguna cosa molt greu, es diu... És com si haguessis matat un blanc.
Hi ha també una etapa del llibre en el que parla d'una enorme fam que va delmar, sobretot al territori central, una fam i després unes malalties. Malalties que no sabem ben bé com van arribar, no sé si les va portar el senyor Ayala, però grip, verola, malalties sexuals, moltes d'elles. Això significa una certa sensació de país molt fràgil. Hi ha algun moment que es diu la gent menjava sorra i després s'acaba morint de menjar tanta sorra. Evidentment, la sorra no és comestible, però indica una mica que no hi havia res més.
Sí, sí. No, va ser una gran fam que va durar del 1916 al 1926. De fet, paral·lelament a aquesta gran fam que afecta el Gabon i Guinea i part del Congo, hi ha altres episodis de fam similars amb altres països africans i amb altres països asiàtics. Aquestes fams, pels estudis mèdics que s'han fet en bona part, venen per una banda per la introducció de nous factors de malaltia i sobretot pels grans desplaçaments de població provocats pels treballs forçats. Hi ha molta gent, com que s'obliga la gent jove a fer treballs forçats, molta gent emigra, es concentra molt poca població en certes zones, s'abandonen els conreus perquè la gent fuig de les tropes colonials i molta gent jove, que és la que podria treballar als camps, és enduta doncs, a les explotacions forestals o a les plantacions de cacau o a les obres del ferrocarril. Tot això combinat fa que hi hagi una carència d'aliments i que propiciï que les malalties es propaguin molt més ràpid.
Si no s'hagués produït la independència, podríem parlar de que la metròpoli hagués ajudat a Guinea amb la qüestió d'infraestructures, per exemple, estem parlant d'un ferrocarril, jo no sé si funciona aquest ferrocarril, però n'he vist alguns aquí en aquesta zona, precisament a Senegal o així, que funcionen molt malament. És a dir, que no són com els ferrocarrils de la Índia, per entendre'ns.
No, jo crec que els colonitzadors fan les infraestructures que ells necessiten. Els colonitzadors no van a construir infraestructures per ajudar els colonitzats. Van a fer infraestructures pel seu model econòmic que necessiten. En el cas de Guinea van haver uns petits ferrocarrils que servien per treure fusta i que quan s'acaba l'explotació fusterera treien els rails i els posaven en una altra banda perquè estaven pensats justament per això, per una explotació puntual del territori. No crec que la colonització, si es vés allargant més, ve repercutit en una millora espectacular de les infraestructures. Perquè, de fet, l'únic esforç que es comença a fer amb infraestructures és ja una qüestió de prestigi quan la independència s'apropa. De fet, la major part de les infraestructures que existeixen a Guinea del període colonial es fan a partir de 1960, quan ja els països veïns són independents. Mm. Els espanyols es dediquen a fer infraestructures de prestigi quan els francesos ja han deixat tots els països veïns.
Mm. Això és una de les coses que intuïm que és així. Una última qüestió. Des de la teva universitat tens allà els teus alumnes. Què aspiren els teus alumnes? Què pensen que seran d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys?
De fet, Guinea és un país que en aquests moments, amb un moviment de diner important, té certa esperança. Té certa esperança. Els alumnes esperen que en el futur es podran fer coses que fins ara han sigut impossibles. Pensem que era un país que estava en un estat de misèria absoluta, que no hi havia pràcticament recursos. Pensem que els ministeris no tenien ni cotxe ni fotocopiadores, és a dir, que estaven en una situació absolutament límit. En aquest moment hi ha certes esperances molt bloquejades pel marc polític. Mm-hmm. Aleshores hi ha un desig d'un canvi profund que amb els recursos actuals, amb el creixement dels recursos, realment podia renovar el país. Mentre la situació segueixi igual, només creixin els recursos, no canviaran gaire les coses.
Un guàrdia civil a la selva de Gustau Narín, publicat per La Campana. No és un llibre d'aquests hagiogràfic de història d'un home bastant salvatge, el tenim aquí a la portada. És un llibre que parla d'una part important i molt oculta del nostre passat recent, una colònia allà al Golf de Guinea de la que en sabem ben poc. Moltes vegades, quan mengem xocolata, potser hem pensat en aquesta Guinea que ara està passant de la xocolata al petroli. Però mentrestant aquí hi ha una mica els nostres ancestres, els avis o els besavis, i aquest personatge, guàrdia civil, el senyor Ayala, que va morir precisament a Barcelona. Jo no li dedico-li una cançó.
Deixa'm-li fer una pregunta.
No,
val la pena fer turisme a Guinea, anar i conèixer-la?
Ja ho he dit, que està preparant un...
És un país difícil per fer turisme. És un país, en primer lloc, car, és un país amb dèficit d'infraestructures i és un país complicat. Es pot anar a fer turisme. Si coneixes Àfrica, potser sí, per començar a conèixer Àfrica, m'aniria en un país més còmode i més fàcil.
Doncs mira, jo pensava en posar una cançó que és la Jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical, però he trobat que era una bestiesa i que a més era un spot comercial.
I perquè a més està a l'Equador i no al tròpic.
Bueno, però negrito, Àfrica, no en trobarem gaire. I després he pensat allò del Todo Escolar de El Congo Mondongo i he pensat que no l'hortarada i tampoc. I ho hem posat una mica més finet i li presento i li proposo una cançó de Franco Battiato que es diu Mal d'Àfrica.
Gràcies, Gustau Narín, enhorabona per aquest Un guàrdia civil a la selva, una història, podríem dir una novel·la, però ja he dit que no ho era, que es llegeix molt ràpidament i que et permet descobrir allò que teníem amagat. Gràcies, enhorabona i bon viatge de retorn.
Gràcies a vosaltres.
Dopo pranzo si andava a riposare cullati dalle zanzariere dai rumori di cucina, dalle finestre un po' socchiuse, spiragli contro il soffitto e qualche cosa di astratto si impossessava di me. Sentivo parlare piano per non disturbare ed era come un mal d'Africa. Strada, pantaloncini e canottiere, col caldo che faceva da una finestra di ringhiera, mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me, piacere di stare insieme solo per criticare ed era come un mal da Africa. Saturday night, I'm a dreamer. cagando sbattendo da una finestra di ringhiera. Mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me. Piacere di stare insieme solo per criticare, ed era come un mal d'Africa. Mal d'Africa.
El Cafè de la República.